Molt bé, i ara sí, anem a l'última part, la taula rodona, tots els ponents que ja podeu pujar, a la taula rodona, en la que podrem generar una mica de debat entre els diversos participants, també el públic que vulgui afegir-s'hi, una mica sobre les experiències que hem parlat aquest matí i sobre el tòpic general del que hem parlat. Ens acompanyaran la Casey Scott Songin, que ja hem presentat, l'Olga Cotxeruc, Enric Springer, i s'afegiran també al debat la Imma Palomar, que és responsable de mitjans digitals del Museu d'Art Contemporani de Barcelona, on coordina l'estratègia i el desenvolupament dels canals digitals del museu, i anteriorment ha dirigit el projecte de la nova web del MACBA, ha treballat com a consultora i gestora de projectes digitals per a diverses institucions culturals i té una trajectòria vinculada a la comunicació, la cultura i la innovació digital. També s'afegeix a la taula l'Elena Villaspesa, que és la responsable d'experiència i relació amb el client i analítica digital del Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid. La seva trajectòria professional inclou una àmplia experiència internacional com a productora i analista digital en museus com la Tate a Londres, el Metropolitan Museum of Art a Nova York o la National Gallery a Washington. A més, és doctora per l'School of Museum Studies de la Universitat de Leicester i ha treballat com a professora titular al Pratt Institute. I a més també és fantàstic comptar amb la moderació de la taula, que la farà la Concha Roda, que crec que la coneixeu tots, però igualment la presentarem. Actualment és codirectora del Congrés Internacional de Museus i Estratègies Digitals CIMET i és docent en diversos màsters universitaris. Ha estat iniciadora i codirectora del curs d'especialització d'estratègia digital per a organitzacions culturals, fet per la Universitat Oberta de Catalunya i el Museu Nacional d'Art de Catalunya, i ha estat també directora d'estratègia, innovació i transformació digital al Museu Nacional d'Art de Catalunya, cap de projectes digitals al Museu Picasso i directora de comunicació a l'Institut de Cultura de Barcelona. Per tant, moltes gràcies per ser aquí i endavant amb la taula.
Moltes gràcies. Benvingudes i benvinguts en aquesta taula rodona. Jo parlaré en català, però com que hi ha traducció anglès i castellà, doncs espero que no hi hagi cap problema. Tant les fantàstiques presentacions com amb els torns de preguntes han anat sortint ja molts temes. Intentarem plantejar-ne algun de nou o bé aprofundir en algunes de les coses que ja s'han dit. No caldrà que tothom contesti totes les preguntes que farem i veurem com va fluint la conversa. Bueno, el cert és que en els darrers anys, ja sabem, no?, els museus han viscut una transformació profunda amb la manera en com es relacionen amb els seus públics. Els visitants, els usuaris, han guanyat centralitat i ja no parlem de públic, sinó de públics amb tota la seva diversitat. I també l'espai digital, que abans podia semblar una cosa com complementària o secundària, ha anat guanyant força, guanyant protagonisme i s'ha convertit en un entorn propi d'interacció, de creació, d'aprenentatge, d'experiència. I ara, jo ja porto molts anys en el sector i ara tenim, diríem, la sort de que ja no cal evangelitzar tant en la importància del digital. I hem entrat en l'era de l'hibridisme, no? Estem en un entorn híbrid, el treball híbrid, la societat híbrida, l'aprenentatge híbrid, programacions híbrides, analítica híbrida, i tots nosaltres som públics híbrids. Fa anys, un dels reptes que els museus van afrontar va ser, doncs, com mesurar i com incorporar les dades dels seus visitants virtuals, els usuaris de web, de xarxes, de les apps. Actualment, els visitants, en bona part, són a la vegada visitants presencials i visitants virtuals, que utilitzen eines digitals durant el transcurs de la seva visita o bé abans i després. Doncs, aquesta convivència entre allò digital i allò presencial presenta moltes oportunitats, des de noves formes de narrar, noves formes de connectar, noves formes de mesurar l'impacte, però també presenta, doncs, desafiaments, no? Com mantenir la coherència entre els diferents formats, com garantir l'accessibilitat, o com generar una experiència significativa que no depengui només de la tecnologia, sinó del sentit que hi donem a l'ús d'aquesta tecnologia. I també, sobretot, importa com construir, no?, aquesta visió holística, integrada, del viatge del visitant, com s'ha exposat molt bé aquest matí. Per iniciar el debat, jo voldria plantejar una primera pregunta, que abans d'entrar a parlar de la vessant dels públics híbrids, quina és la vostra opinió sobre com els museus en general combinen, hibriden l'oferta i les experiències digitals i les físiques? Quins reptes i tensions sorgeixen quan un museu vol integrar, doncs, de manera fluida les experiències presencials i les digitals? O què creieu que ha estat el més difícil o el que ha presentat més reptes? Qui vulgui començar? Molt bé. Imma.
Bueno, jo crec que el repte fonamental, perdó, el repte fonamental precisament és plantejar que el digital no és un afegit en l'experiència digital, no? Això què implica? Doncs implica pensar juntes, no?, a l'inici dels projectes, com volem traslladar aquesta experiència global en els nostres visitants, usuaris. Això ens obliga a treballar, doncs, des de l'inici de manera transversal amb els equips de continguts del museu. En el nostre cas, bueno, us presentaré una miqueta un projecte que comentava l'Eduard Vicente abans a la presentació. La guia digital que vam llançar el mes d'abril, que és un exemple, no, d'eina digital que està orientada a utilitzar-se durant la visita física al museu. En aquest cas, el nostre repte principal va ser, a nivell de contingut, no, fer, o com alienar o com equilibrar l'aproximació a l'usuari i la profunditat del contingut que en el cas de les exposicions del MACBA o de la col·lecció tenen, no? També hi havia una sèrie de reptes formals, no, de tecnologia, i vam fer una aposta per treballar amb una web app i vam abandonar les aplicacions natives. La veritat és que els resultats han estat superpositius, amb un augment del 60% en el número d'usuaris. I, bueno, després parlarem d'analítica, no? Però les dades ens indicaven que molt probablement un dels problemes que tenia la nostra guia era precisament el fet d'haver-se de descarregar una eina, no? Que els visitants els obliguéssim a fer tot el procés de descàrrega. Ara mateix és una eina gratuïta, bueno, abans també ho era, però és amb un clic, amb un QR, amb una short, bueno, amb una URL molt curta, poden accedir a la guia en un sol clic, no? I, bueno, tot amb l'objectiu, també comentava, de mantenir una coherència narrativa, no?, entre el contingut a l'espai físic i al digital. I en el nostre cas també el valor afegit d'aquesta guia ha estat introduir la veu dels artistes i de les comissaries que formen part del programa del museu, de manera que fem que les seves pròpies veus, no?, a través de la seva emoció, de com expliquen el seu relat sobre la seva producció artística, com això es trasllada, no?, i connecta amb els usuaris que estan visitant físicament el museu.
Molt bé, gràcies. Algú més? Així.
Yes. Doncs bé, estic totalment d'acord en que molt té a veure amb el contingut. Si pensem en la manera que s'han estructurat els museus en els darrers 50 o 20 anys, és que hi ha un equip de contingut, un equip d'interpretació encarregats del contingut a l'espai físic del museu. El que ha passat, com bé has dit, és que l'esfera digital es veia com un complement i vam començar a pensar en la creació de contingut digital com una cosa separada, però ara això donava peu a ineficiències, on hi havia un equip generant contingut digital, un altre equip dissenyant i produint contingut per l'espai museístic, i l'aspecte digital, doncs, sovint requereix contingut ben diferent al contingut en l'espai físic, i crec que als museus ens ha costat casar el tipus de contingut i la manera en què creem contingut. I això és una barrera a l'hora de crear una experiència holística, perquè ho estàvem abordant des de dos angles ben diferents. I crec que això seguirà sent un repte, especialment a mesura que evolucioni el contingut digital. Sovint evoluciona molt més ràpidament que la creació de contingut tradicional als museus. Per tant, crec que seguirà sent un element d'atenció d'ara endavant, sens dubte.
Procés de renovació de la web al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i una de les primeres coses que vam fer va ser organitzar una taula transversal on gent de diferents departaments, incloent, evidentment, conservació, comunicadors, però també doncs, gent dels serveis d'administració, de personal, de botiga, gent que potser no s'havien assegut mai junts en una taula, però va ser molt important per incorporar els punts de vista de tothom i perquè tothom s'impliqués en el projecte, no? Perquè realment encara, tot i que defensem i prediquem molt el treball transversal, això encara realment és un repte dintre dels museus. Do you wanted to say something?
Volies afegir algun aspecte? Sí, gràcies. Acabo de recordar que l'any 2022 vaig poder visitar Tecnòpolis, a Bèlgica, que és un museu de ciència fantàstic a Bèlgica, i vaig anar-hi també per aprendre sobre la seva oferta digital i com interactuen amb el públic presencial. I a mi em va sorprendre que havien pogut desenvolupar una plataforma pròpia per albergar-hi exposicions i a mi em va sorprendre, però també em van dir que no va sortir bé a la primera, que les primeres vegades la pantalla es quedava negra, però bé, van poder anar millorant aquesta interfície i crec que hem d'acceptar que si volem obrir-nos a l'esfera digital com a museus, hem d'acceptar també que no tot sortirà exactament com volíem al primer intent, sinó que es triga un temps i que cal perseverar. I estic convençut que en els propers anys hi haurà molts desenvolupaments i seguirem professionalitzant-nos en combinar els continguts museístics i digitals. Gràcies.
Respecto internamente, ¿no? Los retos que hay a nivel de procesos internos, producción de contenido. Quería añadir uno más, que es el cómo presentamos toda esa oferta digital ahora al visitante cuando está presencialmente, porque nuestra oferta aumentando. Ahora tenemos más contenidos que se pueden hacer a la web, tenemos el wifi, tenemos el calendario de actividades a través de un código QR interactivos y demás. Entonces, ¿cómo hacemos que tenga una oferta coherente y no que parezca que cada producto es diferente? Pondré de ejemplo, ahora mismo estamos haciendo una revisión de la señalética y el wayfinding en el Museo Thyssen y revisando, pues nos hemos dado cuenta la cantidad de códigos QR, hablando de los códigos QR, que tenemos para los visitantes que acceden a distintos contenidos y no tenemos como una, digamos, jerarquía. Entonces, por un lado el plano, por otro lado actividades, por otro lado una promoción. Entonces, pues bueno, ¿cómo presentamos ahora toda esa oferta digital que está creciendo en los museos de una manera coherente y en el momento que el visitante pues lo necesita y con lo que puede interactuar más adecuadamente?
Gracias. Y junto con esto, además de cómo comunicamos toda la oferta digital, cómo comuniquem tota l'oferta digital, fins a quin punt la digitalitat creieu que pot modificar la museografia o la narrativa dintre del museu, dels continguts propis del museu? I potser quines línies estratègiques caldria seguir perquè el digital no sigui vist o presentat com un afegit, sinó com una part integral realment de tot el discurs i de tota la narració de les col·leccions i del museu.
Example.
Jo puc donar un exemple en aquest sentit. Ara sí funciona. Parlant de la coherència de l'experiència, el viatge i la participació del visitant, tornant als punts d'accés i les vulnerabilitats dels diferents grups de visitants, és a dir, com creem una connexió digital amb el públic, els vull explicar el cas d'un museu a Chicago on tenen un planificador del viatge a l'usuari. Hi ha dos punts d'accés per a aquells que volen preparar-se a la visita, perquè puguin anar a la pàgina web, elegir, triar l'itinerari i expressar els seus interessos. I les ofertes, la segona via és la per visitants infantils. I després, per a aquelles persones que no es preparen la visita, es pot fer el mateix in situ. Hi ha un lloc on pots interactuar amb una plataforma digital per expressar els teus interessos i pots imprimir el mapa amb l'itinerari per recórrer el contingut del museu d'una manera molt selectiva per no acabar atabalat amb tota la quantitat de contingut. I de nou hi ha la combinació de visitants adults, visitants adults amb infants. És una manera de poder visitar el museu sense col·lapsar-se. I és una manera en què l'aspecte digital influeix en la nostra experiència presencialment al museu. Moltes gràcies.
Algú més? Val, doncs, lligat amb això, des del punt de vista, des de la perspectiva organitzativa del museu, amb quina facilitat o dificultat creieu que ha estat per al personal del museu adaptar-se en aquesta nova realitat híbrida? Qui s'atreveix? Els temes organitzatius sempre són conflictius.
Sí, vinga, va. Sí, són complexos. Clar, més que un tema de dificultat, jo crec que és un tema de canvi cultural, no? D'aprendre a fer les coses d'una altra manera, no? Des del tema que comentàvem, no? De la transversalitat. Jo crec que en el MACBA, per exemple, aquest ADN transversal el tenim, el treballem i l'hem de millorar, eh? Però crec que en aquest sentit sí que estem donant passos molt interessants i crec que la feina que està sortint és molt interessant i molt, molt enriquidora. De vegades els projectes digitals sorgeixen de l'equip de mitjans digitals, però de vegades no, sorgeixen dels equips de continguts. I al final ve d'aquest diàleg, no? Trobar quina és l'eina digital que bueno, aprofitant les bondats, no? Les qualitats de les diferents eines, de quina manera podem traslladar aquesta idea en el plànol digital, no? Llavors, bueno, comentar un parell d'exemples també del MACBA. Per exemple, un tema de com el continguts aprofita les eines digitals en l'espai expositiu seria, per exemple, que torno a recuperar el que comentava l'Eduard abans, no? A finals d'aquest mes inaugurem l'expo dels 30 anys del MACBA, de la col·lecció. I llavors dins de l'espai expositiu s'incorporaran dues pantalles que estaran bevent directament de la pàgina web. En un cas serà una pantalla tàctil en la que es podrà explorar els continguts de Radio Web MACBA, que és pels que no coneixeu, és la plataforma de podcasting del MACBA, i en allà doncs, es podrà explorar anys d'entrevistes amb artistes de la col·lecció, i en un altre cas és una exploració a través de vídeos del fons artístic, bueno, del fons històric de l'arxiu del museu. En aquest cas doncs, és una petició que es fa des de exposicions per poder traslladar això a l'espai expositiu i en altres casos doncs, són propostes que neixen de l'espai digital, com per exemple els col·leccionables, que va ser un projecte que va néixer una altra vegada durant el confinament. Avui hem parlat molt del confinament i del Covid. I va ser un projecte que va néixer amb la intenció de donar doncs, una píndola d'art durant els dies que vam estar a casa confinats, que després va anar evolucionant i que s'ha convertit en una entrega setmanal bueno, d'una obra o un artista o un conjunt d'artistes, i és una porta d'entrada fantàstica, no?, de divulgació per poder explorar els fons del museu, que ara mateix a web tenim com 6.000 obres amb diferents nivells de documentació.
Recordo que quan vaig treballar al Museu de Neandertal que teníem un projecte que deia l'edat de gel virtual que estava centrada en l'usuari. Vàrem fer un seminari al principi amb tot l'equip i els usuaris, tots junts, i vaig veure que quan s'incloïa l'equip i els participants més importants, sempre s'augmentava la participació i no havia de lluitar tant per al finançament. I a vegades, si vols estalviar temps i ets un equip petit, va bé. I també aspectes com pensament sobre el disseny. Aquests mètodes participatius es poden fer en l'equip i es poden fer de manera analògica, però amb un prototip digital. Tothom treballa conjuntament i penso que això fa que el compromís cap al producte s'assoleix. Si és digital, és digital. Si és analògic, és analògic. Però hi ha compromís. Això és la meva experiència. I sí. Volia afegir un exemple del Museu Albert and Victoria Museum, on les tecnologies digitals han permès canviar com es crea el contingut presencial. Vàrem obrir el museu que es diu East House, es va obrir el maig, que són els arxius que abans estaven emmagatzemats. S'ha construït un edifici on la gent pot anar a veure com estan emmagatzemades aquestes coses. Hi havia abans vitrines on es exposaven els objectes, on les persones podien veure els objectes. Els comissaris, els equips d'interpretació no podien crear etiquetes per tots els objectes de tota la col·lecció, però varen veure l'oportunitat des d'una perspectiva digital de ser flexibles amb la manera com mostraven les obres i van crear al final dels passadissos com unes minis vitrines que com si un arxivista troba alguna cosa interessant ho pot posar allà, hi ha un codi QR, van crear contingut en línia perquè no hagin d'imprimir etiquetes i qualsevol dia poden canviar el que es mostra, es poden canviar el contingut ràpidament i això es va convertir en una oportunitat per ells i van parlar amb l'equip digital i dir-los com podem fer això. És un cas de codis QR, de nou. Ara, el repte és que l'edifici en si no té un bon wifi. Per més que l'augmentem, és complicat. I estem veient com podem ajudar a les persones a accedir al contingut a partir del codi QR. Però va ser una manera interessant de pensar en el contingut presencial de manera diferent, perquè va permetre als arxivers, als comissaris, a implicar-se i no haver de pensar tant a llarg termini, sinó crear coses. I la Kate Middleton, la princesa, va venir i va comissariar un dels passadissos i va escriure totes les etiquetes i els vam tenir allà durant una setmana i després ho vam canviar. Per tant, això també era una oportunitat.
Yo quería compartir reflexión pensando en cada museo en el que he trabajado ha habido un proyecto de rediseño de la página web. Sigo como siempre. Es como digo, el siguiente que ya tenga una nueva web, pero no, no. Y lo que sí que he notado en ese proceso, ¿no?, de sacar una web en cada sitio es que ha mejorado entender, ¿no?, la importancia de la página web, de estudios de público, de por qué hacemos test de usabilidad, utilizamos analítica para realizar los cambios y menos resistencia quizá a algunas cosas que al principio en mi carrera pues costaban más cambiar, ¿no?, como la home, la página de inicio. Pero ahora yo creo que mi reto es, ahora que todos pensamos bueno, en tener contenidos digitales, ¿no? Todos los departamentos pues quieren subir su contenido a la web, todos conocen, ¿no? Tienen experiencias digitales en otros sitios, pues cuando llega la parte de medir el impacto, que es la parte que más me toca a mí de evaluar, pues cómo ayudarles a pues definir, por ejemplo, unos objetivos, unos targets que digan, que puedan evaluar, bueno, cuál ha sido el impacto realmente de mis contenidos o si los números, cuando lanzan, por ejemplo, una publicación, 1.000 visitas, ¿eso es bueno, malo? Pues esa es la parte ahora que noto yo como reto, ¿no? De poder trabajar en equipos y poder ver, ¿no? Qué es lo que más menos impacto tiene y cómo se evalúan esas cifras.
Y tot això ens porta, amb tot aquest entorn de canvi, de transició digital, ens porta també a parlar de les competències digitals. Han anat sorgint moltes noves tasques en els darrers anys. Bueno, la digitalització, el 3D, la realitat immersiva, la intel·ligència artificial, la IA generativa, l'analítica, les estratègies digitals, etc. Aleshores, en general, creieu que els professionals de museus estan prou ben preparats per afrontar tot aquest repte digital o què caldria fer? Aquí sí, qui s'atreveix?
Vinga, va.
Vinga, a la piscina.
A la piscina.
Sí, tots aquests temes que has dit, Conxa, no? I afegir el SEO, no? O sigui, intel·ligència artificial, que a veure si després parlem, però també és com un repte que tenim, no a la porta, que ja el tenim aquí dins, no? I pràcticament ni ens hem adonat. Bueno, ho vèiem venir, però potser no en teníem les dimensions. Bueno, jo diré que la gent que treballa en mitjans digitals és gent fantàstica, supercuriosa, amb unes capacitats d'autoaprenentatge, d'investigació, d'aventura, no? de ser curiós i de voler aprendre més. Però sí que és cert que bueno, són tants àmbits tan amples, no? Que és com molt complicat que un equip pugui tenir tots aquests perfils. No? Més en casos bueno, de museus petits, mitjans, grans. No? Nosaltres, per exemple, som un equip de dues persones. No? Llavors, bueno, això és complex, no? Però sí que és cert que tenim una xarxa, jo crec que compartim molt, no només dins del museu, sinó també entre els diferents museus. Moltes vegades ens intercanviem opinions, demanem com estan fent certes coses, no? És super enriquidor. Però sí, és tot un repte, la veritat, sí.
Sobretot, jo diria, més enllà dels departaments digitals, estrictament.
Correcte.
Que encara hi ha departaments digitals, sinó que a la transversalitat dels professionals de museus, avui se suposa que tothom ha de tenir una certa expertesa digital. Però els museus moltes vegades són experts en la seva matèria, però potser no en com crear narratives digitals, com construir realitats virtuals o immersives, no?
Exacte, sí. Nosaltres en molts casos d'aquells espais amb els que ens sentim més còmodes sempre, abans deies, no? Evangelitzar, no? Moltes vegades és això, no? Moltes vegades hem d'explicar, no? Quins seran els beneficis, per què triem o per què proposem aquesta opció tecnològica. Però clar, són moltes tecles d'uns equips molt amplis, molt polivalents, però també molt especialitzats.
I aquí em permetria llançar un reclam. Ara ja no hi ha el director general, però jo crec que hi ha molta mancança d'oferta formativa en temes digitals pels professionals de patrimoni. Hi ha cursos especialitzats, doncs, com digitalitzar amb 3D i tal, però una oferta més global digital per professionals de museus, jo, fins on jo sé, aquí no existeix. I això sí que crec que des de les administracions diverses seria una bona cosa de poder oferir en col·laboració, en aliança amb les universitats. Però jo crec que aquí és una mancança que tenim. Sí que és cert que qui vol i qui té empenta i energia i motivació, hi ha moltes opcions per autoformar-se i moltes d'elles són gratuïtes. Però més enllà d'aquest grau de motivació personal o de disponibilitat de temps, Doncs penso que estaria molt bé que des de les administracions doncs, es plantegés seriosament una oferta formativa digital a diferents nivells, una global per gairebé tots els professionals de museus i després per segments especialitzats en funció de les tasques de cadascú. No sé si voleu oferir, afegir alguna cosa d'aquest tema, perquè si no arribem a la pregunta que tinc moltes ganes de fer. Perquè, clar, no puc evitar preguntar sobre la intel·ligència artificial. I és una pregunta amb doble fil, amb doble vessant. Per una banda, quin paper pot jugar la IA en l'experiència dels públics híbrids, en millorar-la, en enriquir-la, la millora, l'entorpeix? Això per una banda. I després, quin paper pot jugar la IA en el coneixement dels públics i en l'anàlisi de l'impacte d'aquesta oferta híbrida dels museus? I a la vegada una derivada d'aquesta última és veure com la IA canvia la manera de com veiem i mesurem les visites digitals, que significa que la gent ja no hagi d'anar a buscar informació a les webs específiques dels museus, sinó que la IA ja ofereixi, amb el primer, al damunt dels resultats de cerca, la informació que es buscava. I ara jo per aquesta última pregunta te preguntaria a ti, Helena, perquè vas presentar a l'octubre al Congrés del CIMET una tendència, no?, que s'està donant als museus, que ja en estan patint un decreixement en les visites d'un percentatge considerable, del 15, 30 o més per cent de decreixement de visites a les webs dels museus, perquè els usuaris ja troben la resposta a allò que busquen amb el xat GPT o amb el nou mode de la IA de Google. Doncs, podem trobar noves maneres de captar o de capturar tot aquest volum d'interès dels usuaris però que s'estan passant a plataformes externes?
Venga, empiezo con Pedro. Pues sí, os recomiendo para empezar que miréis vuestra analítica digital y que miréis lo que ha pasado este año, porque lo más probable es que vuestro tráfico haya caído significativamente. Ahora están empezando a salir herramientas que miden cuántas veces apareces, pues igual que Google Search Console lo hacía, cuántas veces aparecías en Google, pero no te medía cuántos venían a la web. Ahora están empezando a ver cuántas menciones tienes en la IA. Entonces es una manera de empezar a medir esa manera, esas impresiones, ese tráfico que se está generando fuera de nuestras plataformas. Porque bueno, cuando escribamos el informe de 2025, dentro de un par de meses, pues es una cosa que habrá que comentar, justificar o medir de otra manera. Otra tendencia que estoy observando, y bueno, en el Thyssen hemos metido esta pregunta este año, durante el verano, es cuando los visitantes están en el museo, pues que han utilizado para aprender más sobre una obra, ¿no? Y hemos mezclado ahí, pues como es un visitante híbrido, ¿no? Pues se han leído la cartela, se han escaneado el código QR para acceder a la página web y aprender más sobre la obra, se han utilizado la audioguía o se han usado ChatGPT o un buscador de IA para eso. Y hemos visto ya un porcentaje de un 6%. Vale, que a lo mejor ahora parece poco, pero es una cosa, una señal ahí a medir de ver a qué evoluciona, porque claro, tú puedes pedir, estoy enfrente de la Giovanna, le pido a ChatGPT, hazme un resumen de tanto tiempo en tal formato y ya te lo da consultando todos los recursos que hayan disponibles en Internet. Entonces, creo que es muy interesante entender cómo ahora los visitantes buscan, porque la manera de buscar en Google es muy diferente a cómo preguntamos en los buscadores IA, y cómo nosotros como museos con esa información online ahora vamos a organizar, posicionar nuestros contenidos, ahora no solo para Google, pero bueno, para Google y su Google IA, su modo IA, pero también para otros buscadores como ChatGPT.
Sí, és un tema complex, no? Tornant a la pregunta inicial que deies, Conxa, clar, veiem moltes possibilitats, no? Però també li veiem molts riscos. Creiem que és molt interessant de cara a la personalització de la visita, no? El que explicava Elena, o sigui, ja ho estan fent, de fet, no? Però la vegada és quina posició deixa els museus, no? Com a generadors de contingut o... Llavors, clar, ara mateix la IA està vomitant, diguéssim, continguts de diferents fonts, no? I clar, nosaltres encara no hem plantejat cap projecte amb IA, però ens genera molts dubtes, no? Molts dubtes a nivell ètic, molts dubtes a nivell bueno, de que si féssim alguna cosa caldria que fos utilitzant o alimentant aquesta IA amb continguts del museu, que hagi creat i curat el museu. I no sé què anava a dir, sí, també ho has comentat. On sí que crec que és molt interessant i nosaltres ja l'estem intentant utilitzar és precisament per analitzar dades, no? Utilitzar-ho per volcar dades que d'una altra manera seria molt difícil o que necessitaríem un expert per interpretar i que ara amb la IA ens facilita molt aquesta feina d'interpretació i de connexió entre diferents dades, no? I pel que fa al tema de les visites que comentava l'Helena, nosaltres també ho estem percebent des d'allà, des de l'any passat. Bueno, s'estima, com que comentaves ayer, Helena, 20-40% de reducció, que és una passada, no? És un impacte brutal que haurem de justificar, com dius, a les memòries anuals. Però a part d'això, no, què fem nosaltres com a institució o des dels mitjans digitals, no? Jo crec que probablement haurem de fer més SEO que mai, no? Haurem de fer SEO pels cercadors, però també haurem de fer SEO per la IA. Haurem d'entendre de quina manera entren i interpreten les nostres dades i els nostres continguts per fer-los fàcils. I potser anar a temes SEO purs de bueno, rich snippets o altres tecnologies que potser les vam fer en algun moment, les hem deixat i les hauríem de tornar a incorporar, no? a nivell d'estructura de les plataformes web.
També, de fet, ja s'està parlant, i esto, Elena, tu sabes mucho más, de l'evolució del SEO al GEO, no? De que hem de treballar pensant també en la intel·ligència artificial que està cercant la informació de les webs dels museus. I un contrapunt, cert, el tràfic, el trànsit a les webs dels museus està baixant i probablement la tendència és que segueixi baixant. I això d'entrada espanta o dius, és negatiu. Però, d'altra banda, també potser a través de la intel·ligència artificial estem arribant a públics que potser mai vindrien a la nostra web i en canvi estan accedint als nostres continguts a través de la IA. Vull dir que això també té un contrapunt, no? I ara aquí m'agradaria fer una pausa i llançar la pregunta al públic. Dels que esteu aquí, en algun museu esteu fent algun experiment, alguna prova pilot amb intel·ligència artificial? Tant si és aplicada a anàlisi de dades de públics com a estudi de la col·lecció. Hi ha algun museu aquí o alguna organització cultural que estigui treballant en via o fent un projecte pilot o pensant-lo? Sí?
Hola, hola. Sí. A la UOC acabem de llançar justament el que anomenem la veu de la UOC. Hem fet un projecte amb el col·lectiu Axolot, que hem enregistrat veus de membres representants de tots els col·lectius de la universitat per crear una veu coral única que s'interpreta com un instrument. Quan tu la cantes, sona la veu coral que representa tots els col·lectius. I bueno, aquest és un experiment que hem estat 2 anys gràcies als investigadors i investigadores de la UOC i altres membres com el col·lectiu Axolot tirant endavant. També hi ha participat la Maria Arnal a l'última fase del projecte i la vam inaugurar a la lliçó inaugural de fa pocs dies i va ser un moment molt emotiu i a més que hem fet tota una reflexió sobre la identitat de la veu i com aquesta, com utilitzem la intel·ligència artificial com un instrument per generar, o sigui, per recollir aquesta veu col·lectiva. I ha estat un procés de molts mesos i molt interessant.
Sí, sí. Molt interessant, gràcies. Algun museu està fent alguna cosa? Petita que sigui? Allà un, aquí un altre.
Hola, jo sóc la Maria Cacheda de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural i des del grup de Museus i Gènere de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya vam publicar una guia de com aplicar la perspectiva feminista a les funcions del museu i per poder explicar com fer servir aquesta guia estem creant una activitat educativa, fem servir la intel·ligència artificial. I la fem servir per evidenciar el biaix, no, de gènere que hi ha quan volem en un museu doncs, incorporar una peça a la col·lecció i fem servir els relats que ens dona la IA, per exemple, per una època històrica concreta. Llavors, a través d'aquesta imatge que ens proporciona una IA, quan li demanem, una, per exemple, una imatge sobre la societat romana, del món romà, i el que ens dona, que té un biaix tremendo, llavors a partir d'aquí utilitzem aquesta imatge per veure com es pot fer servir aquesta guia per aplicar la perspectiva feminista als museus, anant a poc desgranant cada funció del museu. L'estem treballant aquesta activitat amb la cooperativa EduXarxa i la presentarem en la jornada anual que fem al febrer de l'any que ve al Museu d'Història de Catalunya, per si alguna persona està interessada.
Molt bé, gràcies, superinteressant. Sí, sí, estem interessades. I per allà hi havia també una altra paraula demanada.
Ah, sí, jo sóc el Quim Mòdenes de l'àrea de monuments també de l'Agència Catalana del Patrimoni, però parlo més com a un dels membres de la taula d'accessibilitat. I justament, bueno, és una novetat, però només com a prova pilot, però com comentaves que per petits que fossin, suggeriment d'un grup de persones amb discapacitat visual, sobretot aplicat aquells museus o centres o als equipaments amb menys recursos, d'explorar la intel·ligència artificial per generar temes d'audiodescripció. És un tema que l'hem debatut, o sigui, evidentment ens agradaria, si hi hagués molts recursos, tots ens agradaria treballar d'una manera, dic, humana, per descriure-ho d'alguna manera, no?, amb aquells professionals de la descripció, però hi ha molts equipaments en aquest país, unipersonals i amb molt pocs recursos, que bé, no s'ho poden permetre, i simplement ho estem explorant, aviam quines possibilitats té i quins recursos i quins resultats, perdó, ens ofereix.
Gràcies, superinteressant també, i realment també, a part de moltes utilitats que pot tenir la personalització que hem parlat, el tema de l'accessibilitat és bàsic, i aquí també sí que és veritat que la IA pot ajudar. També és veritat que, per altra banda, és que tot té un contrapunt, no?, que té aquesta part potser negativa de que potser la bretxa, l'escletxa digital és remarcable, i molta gent que no té o coneixements o accés a la IA ho pot tenir, pot quedar més marginada, però també és cert que tota la tecnologia de la intel·ligència artificial pot ajudar molt en temes d'accessibilitat. Molt. Dos més. Sònia.
Molt bé. Moltes gràcies. Jo sóc la Sònia Blasco, sóc la cap del Servei de Museus. I llavors, amb referència al que deies de la IA, nosaltres encara no estem fent cap projecte amb la IA, però evidentment la tenim present i estem preparant les coses perquè la IA pugui treballar o puguem treballar amb la IA aplicada a la documentació de les col·leccions de tots els museus catalans. Perquè, com deia el Quim, no tots els museus poden permetre's tenir un equip de gent, encara que sigui petit, no? Que el MACBA diu, ostres, som dues persones i segur que necessiteu un equip més gran. Però, com bé sabeu, els museus catalans, la majoria són mitjans o mitjans petits. I sabem que la intel·ligència artificial treballa amb grans quantitats de dades. Això és el que necessita. I si una cosa tenen de base als museus són les col·leccions. És això que ens fa únics. Llavors, per tant, la documentació de les col·leccions, les dades de les col·leccions, és molt important poder tenir-les bé i poder treballar bé. Aprofitant un... Bé, em giro perquè si no... una oportunitat, també un problema, un repte que tenim els museus catalans, que és el canvi del programari. Molts museus catalans fan servir un programari que és Museum Plus, que és un programari que està obsolet perquè l'empresa ja ha decidit deixar-lo fer servir. S'havia de canviar el programari I nosaltres estem treballant perquè aquest nou programari que triarem per gestionar les col·leccions dels museus de la Generalitat sigui el programari que facin servir tots els museus catalans registrats. De manera que si tu ets un museu català registrat, acreditat, tindràs accés per treballar amb un programari que farà servir un corpus bàsic comú a tots els museus, més enllà de que després, si ets el MACBA, el MANAC, tu puguis anar més enllà, no?, i contractar alguna cosa més. Però el bàsic el tindran tots o tothom podrà tenir accés amb aquestes dades úniques, diguem-ne, no? De manera que museus grans i petits ens assegurarem que tots puguin tenir la documentació, un bàsic ben fet, ben estructurat, amb unes mateixes claus que permetin donar sortida en línia a totes aquestes col·leccions i connectar-se amb tot allò que està passant en el món, fent projectes d'intel·ligència artificial i etc. I pensem que és un projecte molt important i bàsic, perquè, com dèieu, tot està canviant i està canviant molt ràpid. I els museus s'han de posar en un nivell de sortida mínim i llavors, des del Servei de Museus, la tasca és acompanyar-los perquè no ens deixem ningú pel camí, que després tothom pugui arribar tan lluny com pugui, però que el bàsic el tinguem assegurat. I respecte a la formació, que també comentaves, Concha, tens raó, el tema de la formació jo crec que és molt important. També crec, per treure una mica de pressió, que no tothom als museus ha de saber de tot, perquè és impossible, és impossible. Sí que és veritat que hem de tenir criteri i hem de saber què encarregar, a qui busquem perquè ens acompanyi i ens hem de barrejar entre nosaltres per poder aprofitar els perfils i allò que sap fer bé tothom, no? Però pel que deies de la formació, segurament cal alguna formació específica, potser no n'hi ha prou, però el Ministeri, no sé si és de Cultura, però des d'Espanya sí que es va fer una formació gratuïta per formar digitalment a la gent que treballava en temes de patrimoni cultural. No ho havíem fet des de la Generalitat, ho havia fet el Ministeri, però sí que ens vam assegurar de donar coneixement d'això a través de la newsletter que tenim des del servei a tots els museus, perquè jo crec que era una molt bona oportunitat. Segurament era quelcom que nosaltres també havíem d'impulsar, però que estava a l'abast de tothom, que era gratuït i que sí, del cert que els hi faltava persones que el fessin, vull dir que suposo que en tenia moltes places, era online, etc. Desconec si estava bé al nivell, si valia la pena, no ho sé, però que sí que hi havia aquesta formació, no impulsada per part nostra, i ens vam encarregar de donar-li difusió.
Sí, sí, va ser una bona iniciativa, curta, de curta durada, però era online, gratuït, accessible. Jo tinc entès que aquesta d'ara, del novembre, és l'última edició que faran.
Sí, crec que sí.
Però sí, ha estat una bona iniciativa, sens dubte. Tu tenies també...
Gràcies. Doncs bon dia, sóc el Jordi Medina, també vinc del Departament de Cultura. I res, ara, primer quan has fet la pregunta, no m'ha vingut el cas al cap, però després quan hem anat parlant, dic, ostres, clar, hi ha molts projectes, hi ha molts fons europeus que es destinen a projectes, per tant que des de les administracions, institucions, desenvolupem i sobretot experimentem. Llavors m'han vingut dos al cap, llàstima que potser qui hauria d'explicar, doncs no hi és, però és igual. Hi ha un que es fa amb arxius, que lidera la subdirecció d'arxius dins del patrimoni cultural, que és tota l'anàlisi de dades de públics i visitants o recerques, investigadors, i per tant es fa tot un bolcatge de dades, d'arxius, de museus, col·leccions, monuments, a nivell de com els públics van interactuant i van fent els usos de públics. Per tant, el que es busca és crear com uns prototips de públics i, per tant, adaptar-nos a aquests prototips. I una mica hi ha molta informació, evidentment, des dels arxius és molt més fàcil identificar usuaris perquè quan vas a fer una recerca doncs t'identifiques amb DNI, llavors pots saber si és el mateix usuari que repeteix. En el cas de les col·leccions, els museus, és més complicat perquè doncs no sabem si és el mateix usuari que repeteix, però no. Però aquí sí que hi ha tot un abocament d'informació de dades i a veure què ens sortirà. Quan hi ha experiments amb intel·ligència artificial sempre és això. aboquem les dades i a veure què surt. És com un plat de cuina, no? Tota la cassola, i després a veure què surt. I un altre que també es va fer en aquest cas al Departament de Recerca, si no m'equivoco, que era necessitaven projectes per experimentar també en intel·ligència artificial i també eren fons europeus. I aquí doncs es va considerar que un podia ser les audioguies, doncs, que també fem als museus. I aquí doncs es va començar, també hem de dir doncs que això va evolucionant molt ràpid en el temps. El que hem fet fins ara, potser si ho féssim ara, doncs tindria un altre resultat, però bé, també hem de dir que la llengua catalana doncs no està tan evolucionada com altres llengües del món, i per tant l'experiment, bueno, va sortint amb molts defectes. I aleshores el que volíem és, escolta, intel·ligència artificial, li preguntem, fes-nos una audioguia d'un museu i a veure què surt, no? I vam buscar, evidentment, no buscàvem doncs monuments, sobretot de la ciutat de Barcelona, que hi ha molta informació, sinó anem a buscar petits equipaments més en zones poc poblades, a veure què surt. I el resultat és que quan no hi ha informació, hi ha molta invenció. I, per tant, es donen moltes dades i molts relats que no són correctes. I, per tant, hi ha molta feina a fer. Sí que és cert que es pot buscar, però una mica el que volíem, sobretot, és potser al final hem d'abocar nosaltres el contingut i que sigui la intel·ligència, a nivell de relats, i que sigui la intel·ligència artificial qui pugui fer diferents audioguies o relats en base al tipus de públic que sigui. Per tant, només ho volia compartir perquè crec que és interessant amb aquesta taula rodona, i bueno, només dic que hi ha molt camí a fer, però que també s'estan duent a terme molts experiments.
Gràcies. I és cert, la intel·ligència artificial s'alimenta de dades. Si no hi ha dades, les inventa, al·lucina, etc. I calen dades, no solament moltes dades, sinó dades de qualitat. I aquí és també, doncs, des dels museus, si acotem les dades i volquem nosaltres els nostres continguts, doncs probablement els resultats que retorni la IA seran de més qualitat. Sònia.
Sí. Volia apuntar un altre ús també que es fa servir cada cop més als museus catalans, i és un ús més senzill, però jo crec que molt pràctic, i és per a la redacció de textos de les expos. Això és com una obvietat, però si una cosa fa bé ara és redactar bé la intel·ligència artificial, no? I llavors, adaptar textos per nivells, vull dir, doncs aquest text que tinc per una visita, un text més familiar, més col·loquial, més... Això sé del cert que s'està fent servir i, bueno, em sembla un ús molt, molt fàcil i molt pràctic, no?
Absolutament. Bueno, moltes gràcies a tots per aquesta participació. I faríem una ronda final. Parlem d'escenaris i tendències de futur. Fem una mica de futurologia. Mirant cap al futur, quines prioritats, quines línies d'acció us semblen prioritàries, què recomanaríeu emprendre? Com visualitzeu aquest museu híbrid, el museu Figital, no? Que ja es parla de la fusió de físic i digital, el museu el Figital, d'aquí 5 o 10 anys? Si voleu fer alguna predicció arriscada, alguna por, algun desig? Seria la ronda final, us demanaria una intervenció a tots. Gràcies. La bola de vidre.
Que difícil, no? I quedarem d'aquí 5 anys per veure si hem encertat, no? A veure, com ens ho imaginem? Ens imaginem un museu que sigui més obert, més porós, més... Que aquestes fronteres que comentàvem entre el món digital i el món físic, doncs, es desdibuixin una mica, no? I tot sigui una experiència més unificada. El tema de la IA és un dels temes que crec que tindrà un impacte més gran en els propers anys i, bueno, com ho abans deia, no sabem nosaltres per on caminarem, no? Però està claríssim que tindrà un impacte brutal a curt i mig termini.
Jo diria Crec que d'aquí a 5 o 10 anys veurem els visitants amb unes experiències molt més personalitzades que podran controlar la manera en què es mouen pel museu. Però també m'imagino museus amb menys control sobre com els visitants viuen l'espai museístic. Crec que serà molt interessant. Difícil de predir o impredictible en molts sentits perquè no hi ha hagut encara l'oportunitat perquè els visitants corrin lliurement amb la manera que ells volen consumir el contingut i serà interessant veure com els nostres visitants o visitants nous que aquí a través de la via digital guanyen accés a les col·leccions per veure com interpreten ells i com creen elles mateixes les seves experiències. Jo crec que podrem possiblement aprendre més dels visitants sobre com generar experiències, més que no pas ensenyar-los a nosaltres. Jo també voldria incloure el tema de la innovació i com pensem en la innovació. Hem de veure una tendència interessant que va compartir un dels museus socis, és que l'actualització, el nombre de subscriptors al butlletí electrònic estava augmentant i el museu estava sorprès de veure com els usuaris consideraven que aquest butlletí electrònic fos una font fiable d'informació. Pensant en la innovació haurem potser de no limitar-nos amb accions digitals, sinó que hauríem de considerar potser altres punts d'entrada com aquesta participació física i oferir espais i donar la paraula als visitants perquè puguin també dir la seva en com haurien de ser les institucions d'aquí 5 o 10 anys.
Yo es que de otras veces que me han preguntado esta pregunta es de las veces que menos lo sé por todo esto de la IA. Sí que desde un punto de vista así general, sí que tengo la pregunta porque viendo las estadísticas de visitantes de distintos museos en el mundo, hay después del COVID, algunos museos sí que han recuperado visitantes, otros no, y sobre todo en la parte de nuevos públicos y jóvenes sí que... Es una pregunta que yo tengo y sale una estadística en Estados Unidos que por cada visitante que ya desaparece mayor, digamos, de visita a un museo, no se está recuperando un 1 a 1, me parece que un 87, 0.87. Entonces no sé cuál será en general el público futuro del museo y el impacto bueno, pues que va a tener la IA en todas esas experiencias. Desde un punto más específico relacionado con mi trabajo, estudios de público, análisis de datos, sí que veo unas oportunidades muy grandes del rol de la IA. Ahora mismo estoy trabajando en implementar un CRM en el Museo Thyssen y hablando de el email, la personalización. Sí que veo muchas oportunidades de cómo estas herramientas de IA pueden ayudar, bueno, pues eso, a segmentar de manera más automática trabajos que antes hacía de manera más manual, de categorizar y codificar respuestas. Todo eso está suponiendo una mejora y, bueno, herramientas como Google Analytics, ahora entras, le puedes preguntar y ya a veces te da incluso un análisis hecho, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, desde el punto de vista de mi trabajo yo creo que va a evolucionar y a lo mejor pues de nuevo democratizar el uso de estas herramientas a más personas dentro del museo que más allá de los que trabajamos específicamente con los datos.
Sí, y yo voldria afegir en aquest cas, crec que podem aprendre molt dels visitants. Des de la meva perspectiva, a l'hora de mesurar la interacció amb les ofertes, la pàgina web serà tot diferent, perquè quan la gent busca informació a ChatGPT no interactuen de la mateixa manera en què interactuen amb Google, no? Això com ho podem medir? Què podem fer? Què podem esbrinar? I jo tinc moltes ganes de veure què vindrà amb les eines i el que esbrinareu amb la vostra feina també. perquè ens interactuem de manera diferent amb ChatGPT quan busquem informació. Haurem de veure com aconseguim extraure aquesta informació, com podem comparar les dades que obtenim de models d'intel·ligència artificial i què ens diu sobre els nostres visitants. Així que sí, estic molt il·lusionat. No tinc una resposta, sinó més aviat interrogants. Moltíssimes gràcies.
De la vostra atenció només sobre un parell de recursos. Un em sembla que està a al mateix programa de l'Observatori, aquest informe de NIMO, que conté una guia, un full de ruta, que guies museus de qualsevol mida per integrar doncs, mesures d'audiències digitals. És un superboníssim informe. I un altre és l'agenda Quseum. No sé si es coneixeu, si no us recomano molt que el seguiu, que es llegiu, perquè publiquen un blog molt, molt actiu i informes diversos. I un d'ells és el The Hybrid Museum Report, l'informe del museu híbrid, amb dos volums, que també és molt interessant tot ell i una de les gràfiques que conté, per exemple, és quines són les ofertes híbrides més populars entre els públics. Bueno, aquests dos recursos em semblen molt, molt valuosos. No sé si tenim temps per alguna pregunta o amb les intervencions em diuen que no. Doncs, bueno, només per acabar, jo personalment estic fermament convençuda que combinant l'acció digital i l'analògica, la presencial, el museu en sortirà més enfortit, i que hibridar la programació, el contingut, els formats, els serveis, penso que estarem millorant l'impacte i la rellevància social dels museus. I els museus són i aniran sent més digitals, però també la visita presencial doncs, seguirà tenint un paper insubstituïble. I doncs res, moltes gràcies als nostres panelistes, a l'Observatori, al MACBA i sobretot a tots vosaltres que heu estat un gran públic. Gràcies.
Molt bé, si voleu ja podeu fer. Gràcies. I ara per finalitzar la jornada ens dirigirà unes paraules la Sonia Blasco, que és la cap de Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya. Gràcies.
Moltes gràcies. Bé, primer de tot, això, voldria donar les gràcies, com tots, però de tot cor, a l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya i a l'Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural per haver organitzat aquesta jornada un any més, aquesta vegada la desena. Moltes felicitats també. Ha estat, jo crec que molt enriquidora. Gràcies al MACBA per acollir-nos. Gràcies als ponents per compartir amb nosaltres la vostra expertesa, la vostra experiència, els vostres dubtes, reptes. I gràcies a tots els que esteu aquí o els que esteu en línia acompanyant-nos. No? Avui hem parlat dels públics, hem posat un cop més els públics al centre. Parlem d'aquests públics híbrids, que al final som nosaltres. I hem parlat molt, ha sortit el tema de la Covid. És veritat, no? Des de la Covid van haver-hi molts canvis. Van canviar la nostra manera de treballar, vam aprendre a fer moltes coses. També les nostres expectatives, les expectatives dels visitants. I els museus, com la nostra societat, estem canviant, ens hem d'adaptar absolutament a aquests canvis. Avui, al llarg de les presentacions, ens han explicat, la Casey ens ha parlat de com la importància de conèixer aquests nous visitants híbrids dels museus, quines metodologies es poden aplicar per millorar els nostres serveis i els productes que fem pels públics. L'Olga Kuxeruk també ens ha presentat el model molt interessant, el model holístic del Visit Journey. I després hem tingut l'oportunitat de conèixer les experiències dels museus de Bristol i del Neanderthal Museum. Perdó. Moltes gràcies. Finalment, hem tingut la taula rodona, en la qual doncs, la Concha Rodà, juntament amb tots els ponents, l'Helena Villaspesa, l'Emma Palomar, heu pogut compartir amb nosaltres també doncs, aquesta manera de fer i aquests dubtes també. No? De tot això, que tot quedarà penjat a la web de l'Observatori i en un mes podreu consultar tot el que avui s'ha dit, jo em quedo amb diverses coses. És molt difícil resumir, però segurament amb totes les oportunitats que tot això ens ofereix de cara a connectar amb els nostres visitants, de cara a millorar l'experiència i de cara a poder avaluar, a tenir dades per conèixer què és el que passa i a rectificar o esmenar el que són les nostres propostes. Em quedo també amb allò que heu estat repetint, que és que tot això es pot aplicar a museus grans, però a museus petits. I aquí agraeixo la mirada tant del Xavier com de la Conxa de posar en valor en les vostres preguntes i amb els ponents tot això com es pot aplicar d'una manera pràctica en museus grans, però també en museus petits. Certament estem en una època de canvi i tots ho heu dit, no? Ara som híbrids, però aquesta hibridació doncs, va a més, segur, però hi ha coses que certament no canvien i també ho heu dit vosaltres, no? No canvia el tema de l'emoció, de com connectar mitjançant l'emoció amb els nostres públics, aquesta connexió amb les persones, fent servir l'emoció, la sorpresa, això sempre funcionarà. La necessitat de l'escolta als altres també. Ho deia el Ric, no només l'escolta, sinó el veure què fan els nostres visitants, no? Allò que ens deies, podem fer moltes coses, però també podem parar-nos i veure què és el que fan mentre visiten els nostres museus i escoltar les seves converses. I també allò que també s'ha dit, de que podem tenir moltes dades, però l'important, a part de tenir molta informació, és saber quines són les preguntes rellevants per construir la nostra estratègia. Això és important ara i ho ha estat important sempre i sempre serà així. Llavors, jo crec que ha estat molt interessant el dia d'avui, tot això que ens heu explicat, perquè al final veníem i sortim amb algunes respostes, però marxem, com dèieu, moltíssimes més preguntes. I això és molt emocionant, no? Molt, realment crida molt l'atenció, la nostra curiositat, però també genera pors. Com ho farem als museus que no tenim ni dues persones a l'equip, no? Aquests museus petits, doncs jo crec que vosaltres també heu donat les claus mitjançant la formació, deia la Conxa. No cal que sabem de tot, molt, però sí que hem de tenir una base per entendre què està passant i cap a on va el món, no? I després també heu dit el working together, no? El treballar junts dintre dels mateixos equips, perquè és veritat que la mirada de molts dels que treballem en el món dels museus doncs és una mirada al final de persona gran, perquè nosaltres ens hem fet grans, és veritat, però tenim joves al voltant i podem nodrir-vos d'ells i combinar les coses, combinar la nostra experiència amb la vostra mirada. I jo crec que això, sens dubte, com també es deia, ens fa més forts i segur que els museus del futur, si fem servir aquest treball en xarxa internament i a través també de les xarxes que tenim temàtiques i territorials dels museus, doncs si ho fem bé i ho fem així, doncs serem més forts. Jo comparteixo absolutament el que ha dit la Conxa. És una oportunitat i no només és una oportunitat, és que és una obligació, és que no tenim altra alternativa, no? Però bueno, és molt interessant i bueno, haurem de veure cap a on ens porta tot això, que no ho sabem, però aquí estarem. Moltes gràcies a tots.